Reprenem el Sant Cugat a fons amb l'última secció d'aquest dilluns. Avui tornem a parlar d'educació amb el Viure Educant, una secció que repeteix respecte a l'any passat. Estem molt contents de tornar a donar la benvinguda a la Susana García, directora d'Ed Building. Moltes gràcies per ser avui amb
gràcies
nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Albert, per confiar en nosaltres.
I com sempre, vens acompanyada, avui vens acompanyada de Laura Costa, que és professora de Mindfulness.
Exacte.
Per parlar de com pot ajudar el Mindfulness en l'educació dels infants.
Això mateix.
Comencem pel principi, perquè jo, per exemple, no sé què és el Mindfulness. Què és? Com definiríem per algú que no n'ha sentit a parlar mai o que l'ha sentit vist en algun lloc perquè algú el promocionava? Què és el Mindfulness?
Doncs potser que Laura...
Potser que ens ho expliqui Laura.
Serà
que...
Sí.
Doncs hola a tothom. A veure, Mindfulness amb una frase així molt ràpida seria aprendre a saber ser o estar o viure en el moment present amb atenció plena, sense judici, amb acceptació i amb curiositat.
Jo sembla molt difícil, això. Com, o sigui, què és el que t'aporta en aquest sentit? O com, quines tècniques hi poden haver per arribar a aquest coneixement?
El Mindfulness, mira, és una fusió d'Orient-Occident, diguéssim, d'alguna manera. Tota la part pràctica del Mindfulness, tots els exercicis que ensenyem per poder entrenar aquestes cinc habilitats, venen de tradicions orientals. Veuen del Zen, del Taoisme, del Budisme, sense religió. Són pràctiques com poden ser un tipus de respiració, algun tipus de meditacions, visualitzacions, formes de caminar, formes de concebre el moviment, val? És tota la pragmàtica, una forma de viure a un altre ritme i amb uns altres principis i valors. I a tot això, que té una validesa de més de 2.000 anys de pràctiques a països orientals, s'hi afegeix tot el cos teòric que neix a Occident a partir dels anys 70. Això vol dir un munt d'estudis científics que li donen validesa científica, nascuts originàriament a les universitats nord-americanes, amb estudis doncs, de neuròlegs, psicòlegs, psiquiatres, biòlegs, que el que fan és agafar algunes d'aquestes pràctiques o activitats mil·lenàries i passar-les pel sedàs, d'alguna manera, del mètode científic i poder veure si científicament es pot demostrar per què allò que Orient fa 2.000 anys que es practiquen en realitat funciona i demostren que efectivament funciona sempre i quan s'apliqui amb un mètode determinat, amb una durada determinada, amb un protocol.
És a dir, que si es fa bé... Perfecte, però si no es fa bé, podria no servir per res, en realitat.
Exacte, és tal que així. Mira, jo quan faig classe m'agrada molt utilitzar un parell d'analogies que crec que ho fan veure tot molt clar. Mira, imagina't que tu dius, em sobren 20 quilos, no? I vull perdre'l.
Tants no, però alguns sí que m'aniria bé perdre'l.
Tu imagina't que busques una nutricionista boníssima, no? Que sap sobradament que és molt bona, solvent i que funciona. I llavors tu vas un cop a la setmana a aquella sessió de nutrició. Et dona la dieta, et pesa i et dona unes indicacions, no? I al cap d'una setmana hi tornes, però tu no has fet res. Tornes a la nutricionista, que és tan bona, i la nutrició, no? Ja sabem que té uns fonaments, que això ha de funcionar, però jo continuo fent el que vull. Doncs pots estar anys i anys anant a la nutricionista i tu estaràs igual.
Això és com apuntar-se al gimnàs i no anar-hi, no?
Exacte.
No ajuda gaire.
És una altra manera d'explicar-ho profanament, no? El Mindfulness és un entrenament de la ment. Igual que et pots posar en forma físicament, doncs pots entrenar la ment per orientar-la a aquest tipus de vida que es basa en desenvolupar molt més l'atenció, la concentració, el viure en l'aquí i a l'ara, aprendre a no moure't per prejudicis i etiquetes, acceptar que les coses tot sovint són com són, t'agradin o no, no? Saber autorregular-te emocionalment, i aquí entrem al món de l'educació, no? Autorregulació emocional, acceptar que la vida té coses bones, té coses dolentes, i no és tan important si et venen dolentes o bones, sinó si tu saps viure-les, si tu saps gestionar les conseqüències d'allò. De manera que si tens aquesta visió, si tens aquest entrenament, pots transitar per qualsevol circumstància vital, bona o dolenta. De fet, deixem de parlar de bo i dolent, no? Parlem de que doncs, la vida és, i a la vida passen coses, i la gent és com és, i no està al nostre control. El que sí que podem aprendre amb el Mindfulness és a què faig jo perquè això no sigui un problema per mi.
Jo entenc, ara, jo sóc totalment profà, i les preguntes que faré, potser em diràs, home, on vas preguntant aquestes coses, però ara entenc que està bé que sapiguem, que assumim que les coses dolentes passen i ja està, però entenc que el Mindfulness també estableix que podem gaudir de les coses bones, no?
Sí, aquesta és una pregunta per sintetitzar-la. Diguéssim que el mindfulness, jo sempre dic, no és un conjunt de tècniques, no és un entrenament només, no és un, per mi és una filosofia de viure, és una forma de viure, d'educar, d'estimar. És a dir, quan tu et regeixes per aquests principis, per aquests valors, que primer els aprens, aprens la teoria, aprens a assolir aquesta forma de viure a través de la pràctica, i ja forma part de la teva visió, allò de les ulleres tan trillat que es diu. Uh-huh. Veus el món des de perspectiva mindfulness, no? Llavors això vol dir que ho apliques a tot. I viure el món des de perspectiva mindfulness, doncs, porta molts beneficis. Quan estàs al nudolent, per dir-ho entre cometes, saps com gestionar-ho i ho vius d'una altra manera, no ho evites, no està al teu control, però saps transitar-ho bé, i quan estàs en lo bo, ho disfrutes increïblement més, millor, més bé, més intensament. Però el bo del mindfulness és que t'obre la mirada, no? Jo sempre dic allò, els cavalls d'abans o els ases que anaven amb això que els tapava els ulls i que els feia mirar només en una direcció, d'alguna manera o altra tothom anem així per la vida, no? En funció de com ens han educat, què ens han ensenyat. I jo dic que el mindfulness sempre és com obrir una mica més aquestes portetes i veure més coses, no? I dir, ah, doncs, potser no m'estic mirant de l'única manera que és possible mirar-t'ho, no?
Més o menys jo crec que la nostra audiència, i fet jo mateix, ens ha quedat més clar quin és el mindfulness ben bé, què és el que pretén. Parlem una mica de com enfocar-ho des d'un punt de vista educatiu. De quina manera ens pot ajudar? És a dir, és una cosa que hauria d'adoptar, per exemple, tota una escola, seria una cosa que hauria de guiar tota l'educació, es podria fer una, per dir-ho d'alguna manera, una assignatura de mindfulness. Com funciona això?
La veritat és que sovint algunes escoles ens demanen que els hi fem mindfulness als alumnes, oi, Laura? Mm. I Laura sempre diu que els primers que l'han de practicar i l'han d'aprendre són els docents, no? I perquè si no entendrien determinades actituds o comportaments de les criatures, no? Aquí està el repte, no? Que els mestres realment doncs, se n'adonin que els primers que ho necessitem som els adults, i en les famílies igual. Com baixem el mindfulness a l'aula o com el baixem a la llar, no?
Potser passaria primer que expliquéssim molt clarament els beneficis més sintètics i llavors, o més evidents, i s'entendrà molt clar, no? Diguéssim que hi ha com tres o quatre grans beneficis de practicar o d'aprendre mindfulness. El primer seria aprens a prestar atenció, que ens falta molt en el nostre món, que estem sobreestimulats, que tot ens distreu, que la tecnologia ens ha acostumat a que cada segon hi ha un tuit, hi ha una foto, hi ha una imatge.
I que potser també estem esperant a que passi alguna cosa constantment. No?
Exacte, perquè si no ens avorrim, no?
Sí, aquesta por a l'avorriment que patim en general, i que la por a l'avorriment dels nens, també, que pateixen els seus pares, que és que potser s'avorriran. No sé si jo recordo avorrir-me de petit i no tenia una situació ideal en la que passessin 40.000 coses cada moment, sinó una mica potser hem de treballar què es pot fer amb aquest avorriment, no?
Doncs bàsicament els 3-4 beneficis del mindfulness, n'hi ha molts, però els més claríssims serien: aprens a prestar atenció en cada moment en el que tu vols i sense distreure't, un. Segon, va molt de la mà, la concentració, la capacitat de concentrar-te malgrat estar envoltat de distraccions. 3, la autorregulació emocional, aprendre a regular totes les teves emocions. I en essència és això. Ara, quan tu domines aquestes tres coses, quan tu saps focalitzar-te en el que tu vols, com tu vols, de la manera que vols, malgrat és important, tot el que jo envolti, i a part saps regular totes les teves emocions, vol dir, em sé relaxar, puc estar amb calma, sé no reaccionar, no ser impulsiu, veig tot el que passa, veig el que no m'agrada, veig com m'impacta, però això no em fa saltar, no? Jo responc, parlem molt de respondre en lloc de reaccionar. De manera que quan reacciones tu em provoques i jo salto i després me'n penedeixo, no? Quan responc, tu em provoques o no, o jo percebo que em provoques, jo em dono un temps, ho passo per la consciència i dic, vale, està passant això, m'està afectant així, i tinc tot aquest ventall de respostes, quina vull triar, i t'orientes a la que anirà millor per tu o per l'altre o per la relació. En essència ensenyem això. Clar, els beneficis de saber això en el món de l'educació, imagina't, no? Quin problema hi ha a les aules? Els nens, o què diuen els mestres, no? Ens costa que estiguin atents, no aguanten una hora sentats quiets, no es poden concentrar, estan pendents del mòbil tot el dia, criden, tenen problemes a casa i els porten aquí, hi ha conflictes, falta respecte, tot això tan gran i moltes altres coses, amb aquestes tres coses senzilles, que són aprèn a concentrar-te, aprèn a atendre, aprèn a regular les emocions, tens incidència directa. I el que deia la Susana té molta raó. El professor veu això a l'aula i vol algú que amb una vareta màgica calmi els nens, els faci concentrar-se.
Estic segur que si poguessis posar-los un botó a la taula que de cop tots t'estiguessin escoltant, serien molt feliços, això segur.
I el mestre no té la consciència. Moltes vegades m'encanten els mestres i admirats i molt respectats per mi, no? Però jo intento fer reflexionar com has entrat a la classe, quantes coses portaves, t'han caigut pel carrer, venies pensant de la classe anterior, no resol lo del nen 3 ni lo del 5 i pel passadís el director m'ha demanat i ara vaig a una classe que tinc un TDAH i després haig de plegar en punt perquè la meva filla surt d'extraescolars i no arribaré. Si tu entres a una classe amb tot això, que és normal perquè som humans i és el que portem al cap, com vols, el que deia la Susana abans, com vols que els nens que estan davant teus no perpetuïn el mateix? És que som els propis adults els que d'alguna manera ja tenim aquest descontrol. I llavors pretenem que nens de 10 anys se sentin tots 8 hores quiets, atents, que no es distreguin, que ens facin cas. No és possible. No. Hi ha una cosa que a mi em va impactar molt quan jo aprenia i és el que més demana un professor als seus alumnes és silenci i atenció i calma. I llavors el següent és en quina assignatura els hem ensenyat això? En quina assignatura? En quin moment els hem demanat? Perquè no va l'ADN d'un nen. Clar. Un nen als 6 anys corre, salta, juga, estar-se 8 hores és com antinatural per ell. I l'adult, el pare, la mare, ens enfadem perquè no fan una cosa que no els hem ensenyat a fer i que nosaltres tampoc sabem fer moltes vegades, no?
Que jo potser ara, tot i no ser-ho, pecaré d'allò de l'abuelo... Però vull dir que, exacte, però en el sentit de que no recordo, jo a la meva etapa, potser a l'etapa d'estudiant, després ho recordes amb unes altres, allò que diuen en anglès a vegades de les ulleres tintades de nostàlgia, no? Però no recordo potser que hi hagués tanta necessitat de tensió constant. No sé si això és perquè és una evolució dels últims anys, vosaltres que treballeu amb mestres, aquesta visió que hi ha a vegades molt en moltes converses de bar, de dir-ho d'alguna manera, que avui en dia els nens es concentren menys, això creieu que ha passat?
Que els nens es concentren menys.
Que són més difícils de controlar, d'alguna manera.
Estan sobreestimulats, jo crec que és una cosa que jo tinc 48 anys i no tenia tots els estímuls que tenen ara les criatures, ni molt menys.
Jo en tinc 29 i tampoc.
És una miqueta el que tu deies, aquella necessitat de que sempre passi alguna cosa, perquè és el que passa en els videojocs i en els vídeos, i sempre estan passant coses. Quan no estan enganxats a això, moltes vegades no saben què fer, no? Perquè... inclús els vídeos els hi donen fet ja que passin coses. Llavors ja no són capaços ni de crear ells coses, no? No generalitzo, però en molts casos és així. I ara m'he perdut, no sé què m'havies preguntat.
No, t'havia preguntat precisament això, si realment vosaltres que treballàveu amb mestres i amb escoles, havíeu notat que aquesta sensació, que jo crec que és transversal, que
els
costa més concentrar-se, que avui en dia potser ja... Allò que a vegades es parla, no m'agrada aquesta frase, però allò que es parla de que s'ha perdut el respecte cap als mestres i totes aquestes coses, que jo no sé fins a quin punt és veritat o no, i aprofitant que parlàvem ara això, de que vosaltres el que intenteu és que potser s'ha de donar armes diferents als mestres per resoldre problemes diferents als que hi havia fa 20 anys.
Començant pels continguts, moltes vegades no es concentren perquè allò no els interessa ni el més mínim, perquè no hi ha els mecanismes per fer que una cosa que el nen ha d'acabar aprenent sigui prou interessant perquè ell l'estimuli a aprendre, no? Potser hauríem de començar a parlar bueno, ja s'estan produint molts canvis a nivell d'escoles i d'aprenentatge, però potser no suficients encara.
Explicàveu ara que anau, us demanen fer formacions de mindfulness als alumnes. Entenc que els mestres algun dia també els hi feu. No sé si també oferiu aquest tipus de serveis. Vosaltres, quina mena d'acceptació trobeu que té entre els equips docents aquesta tècnica? Podeu contestar qualsevol de les dues, però les dues en silenci no...
Coses diverses. Mira, jo el que puc dir, per tenir dades, i segurament no estan actualitzades perquè això canvia contínuament, no? Però just abans de l'estiu, perquè ens fem una idea, dins del mindfulness hi ha diverses corrents, i una d'elles és el mindfulness aplicat al món de l'educació. Aquí tenim dos grans corrents, que hi ha una corrent que és Wake Up Schools, aquí a Catalunya, a Espanya, es coneix com el moviment Escoles Despertes, i és una certificació, una titulació. Cada any a la universitat s'està certificant professors que es volen especialitzar en aquesta tècnica i diguéssim que és un protocol que t'ensenya primer té dos nivells, no? Primer aprendre tu a ser un professor més conscient, li diem, més mindful o més conscient, i després amb un segon nivell aprens a portar aquestes eines a l'aula. I així és com funciona, és a dir, quan qualsevol escola et demana formació en mindfulness, per fer-ho 100% correcte, el que has de fer és primer formar els mestres, perquè amb el seu modelatge, que es diu, no? Amb la seva empremta, amb com entren a classe, quin to de veu utilitzen, com fan que els nens estiguin atents, tot això els nens ja ho van aprenent sense que els hi ensenyis estrictament mindfulness. Ja veuen que hi ha una altra manera de fer. I després, el mestre que ja sap fer tot això pot portar exercicis concrets en els alumnes, si els vol ensenyar doncs, a meditar o a relaxar-se o a no ser doncs, que no responguin de seguida, això també, no? Però aquesta presència, aquesta forma d'estar en una aula s'ensenya primer amb els professors i després o els propis professors ensenyen als alumnes o pot ser que l'instructor formi els professors i després faci un programa pels alumnes. Això seria genèric. Intervencions a les escoles es poden fer de moltes maneres. O fas curs a professors i un segon curs a professors perquè ells ensenyin als alumnes, o curs a professors i, paral·lelament, curs als alumnes. Amb l'escola americana el que fem és entrar a l'aula, el profe instructor, és a dir, jo aniria a una escola i estaria 15 minuts només a la setmana amb una classe. Amb 16 sessions els nens aprenen tot lo bàsic de mindfulness. Llavors formes professors per un cantó, nens amb uns altres intervenint-ho directament. Un altre model, cada cop hi ha més escoles que ho estan posant com un extraescolar. Fan classes de, doncs, igual que hi ha el bàsquet o el que sigui, una horeta de mindfulness de 5 a 6 i pots treballar aquí directament amb els alumnes. I fins i tot el que hi ha molt i el que ens estan demanant molt és amb els pares, perquè llavors és el trio meravelles, no?
Estic segur que molts mestres enviarien uns quants pares a fer mindfulness, però una estona també.
Un dia a la setmana amb els pares, amb l'AMPA pot organitzar aquesta activitat i t'asseguro jo que és el que té més resposta i més sortida, perquè és que els pares, tots els que són pares sabem del repte i la dificultat que és, i anar un dia a la setmana que et donin pautes bàsiques per no perdre la calma amb els nens, per separar la feina del casa, que són ambients diferents, aparcar el que t'ha passat durant el dia fora, i quan entres a casa és una altra història allà, no? Comunicar-te d'una forma diferent, gestionar. Els pares ho necessiten, tots ho necessitem, més que ningú, no? Llavors, si els mestres estan preparant, si els pares també, només amb això ja no caldria fer un curs pels nens. Ja, veient uns pares amb una forma diferent de fer i uns mestres, els nens són esponges, no? I al final criden perquè veuen cridar, no? És una cosa molt típica. Ara hi ha molts mestres que ja no ho fan, però no? Entres a l'aula, calleu, calleu, prou, he dit que calleu, silenci. Clar, per definició no pots ensenyar silenci cridant, no? Bé, no pots. No tens una altra eina, i això què passa? Que et quedes sense veu, que t'enfades, que ja comences l'aula, la classe d'una manera doncs, que no és la millor, segurament, no? Llavors, si hi ha formes alternatives, la millor forma d'aconseguir silenci és tu posar-te en silenci, no? Entrar a una classe, seure i no dir res.
Sí, jo sí recordo, que encara ho tinc present, que hi havia alguna vegada que entrava algú, es quedava en silenci esperant, i llavors la gent automàticament acaba callant, no?
Perquè això és un estímul tan estrany que al final crida l'atenció. Les coses que o són molt atractives o no estàs acostumat, no? Sí. Però en canvi fem el contrari, anem per les males moltes vegades, igual que quan un fill no et fa cas, no? Mm-hmm. Proves el millor que pots, però simplement el mindfulness té altres formes de fer i que són molt efectives. I que donen pau.
Potser
no?
Caldria explicar el temps que trigues en ser una mindfulness integral, no? O com a mínim a poder-ho posar en pràctica.
Això perquè també deu dependre de les persones. Suposo que cadascú es deu adaptar més o menys al seu ritme, cadascú és a la seva manera, o això té un...
No, en realitat hi ha un protocol de mindfulness, una forma d'ensenyar, i sabem que cal un mínim de 20 hores. Això són protocols de 8 setmanes, que fas una classe setmanal d'unes 2 hores i mitja.
Anant al gimnàs,
O sigui, amb el professor.
No, apuntant al gimnàs i anant-hi.
No només anant-hi, sinó entre classe i classe fent deures. És a dir, quan fem una formació en mindfulness, al final de cada classe proposem que practiquin uns exercicis a casa. És el mateix. Ara és el moment en què tu fas la dieta o que tu fas les abdominals.
Exacte.
Si vens aquí i fas una hora d'abdominals, però durant la setmana només menges no filla i nosaltres no fem abdominals, no t'hauràs aprimat. Amb aquestes 8 setmanes aconsegueixes les competències bàsiques. És a dir, entens la filosofia, com funciona, i tens 8-10 exercicis per aplicar ja. Des de la classe 1, quan tu acabes la classe 1, ja surts amb unes perspectives absolutament diferents. O sigui, el més habitual que et diuen els alumnes de mindfulness, siguin nens, siguin adolescents, siguin pares, és com? Un moment, deixa-m'ho pensar, això, no? Perquè trenques molt els esquemes, perquè són coses que ens han dit mil vegades i cada cop i volta te la replantejo d'una forma diferent, no? Jo faig un exercici molt fàcil el primer dia, a primera classe, que dic, ara estarem 3 minuts sense fer res. No ho aguanta ningú. O sigui, la gent no entén el concepte. O sigui, quan jo dic 3 mesos a fer res, la gent em comença a preguntar, però què vol dir no fer res? Però què puc fer? Però puc parlar o no puc parlar? I jo els dic, no fer res, però què vol dir no fer res? Que no ho entenc. Doncs miro el mòbil, no? Estàs mirant el mòbil. És a dir, i això ja és, i quan acaben dic, em diuen, i com s'havia de fer? Dic, sí, és que és igual com s'ha de fer. El tema és que ha posat en evidència aquest exercici. O sigui, no podem estar 3 minuts simplement estant. Pues aquí estic tranquil·lament.
No ho farem avui a la secció perquè quedaria estrany.
3 minuts a la ràdio,
a la
silenci,
ràdio,
eh?
Sense fer res. En tot cas, parlàvem que això, del que us demanen les escoles, però també vosaltres que esteu en contacte el dia a dia, entenc que hi ha molts moviments renovadors de l'escola. Això és veritat que n'hi ha hagut molts. Però l'escola és conservadora encara?
Depèn de l'escola. Del claustre. Ja no et diria ni de l'escola, sinó del claustre, de la direcció del claustre. La mateixa escola, d'un any per l'altre, pot canviar.
En general, eh? Vull dir, hi ha encara sectors conservadors.
Home, hi ha escoles que ja han nascut amb el propòsit d'innovar i ja neixen així. Inclús l'edifici ja està dissenyat de tal manera que treballen en espais, no en aules, ja parteixen d'aquesta base. Aquesta, neixen amb aquest propòsit.
La idea, precisament, per exemple, de la Mirada, aquí a Sant Cugat, és el que han explicat, almenys, és plantejar un edifici diferent. No sé si tan trencador com en el teu cas potser voldria, Susana, però...
Bueno, clar, no trencador per trencador, perquè que una cosa sigui trencadora merament perquè és trencadora no és el propòsit, no? És que realment l'aprenentatge sigui enfocat a l'alumne i que sigui veritable. Vull dir que no... El fet de posar un nen a aprendre continguts ja veiem que no és eficaç. Llavors, com s'enfocarà la mirada? Ara no ho sé. No sé. Sé que al ser una escola pública té unes dificultats de poder ser una escola, no? Al final s'han d'adaptar al currículum que marca la Generalitat i això suposo que limita, no? Hi ha escoles molt, molt, molt innovadores que privades que, clar, com, al final dissenyen l'edifici tal com volen, dissenyen les seves classes tant com volen i amb l'objectiu de ser innovadores, però...
I en aquest sentit, ens queden 2 minutets, però crec que hem obert un debat que potser se'ns allargaria molt sobre la innovació de l'escola.
Però jo crec que no té per què... No és incompatible una escola de tall tradicional amb implementar
Nosaltres
el mindfulness, al
hem
contrari.
Hem fet classe amb molts tipus d'escoles, d'una línia, grans, privades, públiques, de tota mena. És més la voluntat dels professors. O sigui, jo diria que aixequi la mà el professor que no voldria una classe calmada, el professor que no voldria alumnes concentrats, el professor que no voldria que hi hagi regulació emocional, que hi hagi amabilitat a la classe, que... No? Un altre tipus de valors, i això no és incompatible amb màxims resultats, amb aprovar la selectivitat o amb que hi hagi disciplina. Són coses que casen. Només una dada, en aquests moments, si no m'equivoco i potser no està actualitzat, l'últim cop que ho vaig mirar hi havia prop de 600 escoles a nivell espanyol que ja tenen el mindfulness instal·lat transversalment. Això vol dir algunes com una assignatura i altres que tots els professors estan formats i, per exemple, cada dia dediquen 5 minuts al principi de la classe i 5 minuts quan tornen del pati a fer una dinàmica mindfulness. Per què? Perquè en 5 minuts tothom es posa en disposició d'aprendre i després ensenya com tu vulguis o com l'escola marqui, però cal aquest requisit previ. Si no se saben estar quiets, si no saben dir vinc de barallar-me i necessito calmar aquesta ràbia, no estan preparats per escoltar res o tu per ensenyar-ho.
Bé, avui jo al principi no en tenia ni idea de què era el mindfulness, avui ara sembla que tinc unes petites nocions. Aura Costa, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
I Susana, moltes gràcies per una setmana més portar-nos una proposta que segurament ens obrirà tots la ment en termes d'educació. Moltes gràcies a les dues.
A tu.